Dimecres passat parlàvem de deepfakes famosos, la tecnologia que permet, gràcies a la intel·ligència artificial, editar vídeos falsos de persones que aparentment són reals. I clar, li fas dir una cosa a una persona que no ha dit aquella cosa. Aquesta setmana s'ha tornat a posar d'actualitat l'aplicació FaceApp, que permet a qualsevol persona tunejar una selfie. Avui al Casa Tendències parlem de FaceApp i sobre com detectar un deepfake. Les persones que no els agradi que avui diguem anglicismes, avui estan una mica infartant,
S'estan tallant les venes.
Sí, però encara no tenim la versió catalana.
Bueno, doncs, per personalitzar una autofoto.
Esclar, és massa llarg, de moment. Bé, digues, Joan.
Doncs bé, en parlàvem la setmana passada, aquesta nova tendència dels deepfakes, aquests vídeos que aconsegueixen enganyar-nos fent-nos creure que una persona és una altra, perquè l'hem canviat no només la cara, sinó el discurs i la veu.
Aquell, per exemple, mític de Zuckerberg, que ens va semblar que deia una cosa lapidària i no ho deia ell.
Exacte.
Va, com podem detectar per això quan és un deepfake?
Doncs la periodista Patricia Galiana ens en dona algunes pistes en un article que va publicar a la web de l'Escola de Negocis IEBS School de Barcelona. Per exemple, ens hem de fixar en el parpelleig. Els humans, diu, solen parpellejar un cop cada 2-8 segons. Si volem saber si estem davant d'un deepfake, fixa't en el nombre de vegades que parpelleja. Te n'adonaràs que fa molt menys que una persona real. Per què? Perquè l'algoritme encara no és capaç de parpellejar a la mateixa velocitat que una persona.
Això quan veieu un vídeo a través de les xarxes. Cara i coll.
El cos s'ajusta a la cara o la postura coincideix amb l'expressió facial? Ens hem de preguntar això. La majoria de deepfakes són, bàsicament, la substitució de la cara. Per tant, podem veure coses incongruents a la resta de la imatge, que sigui el cos, sigui els braços. Fixant-nos una mica en el que no és la cara.
Els clips curts?
Clar, si t'arriba una gravació d'una persona que diu una cosa que no t'acaba de quadrar gaire, fixa't si és una gravació molt curta, perquè tot i que és una tecnologia que està molt avançada, encara no té prou capacitat com per editar o fer vídeos molt llargs. Per tant, els vídeos que estan sortint són curtets.
Ah, una altra cosa per detectar un deepfake. Font de la gravació.
Doncs aquí s'ha de fer una mica d'investigador. Allò que dèiem, doncs, amb les fake news.
Amb les fake news, no? Buscar d'on surt allò,
buscar
no?
Buscar la font i veure si realment és una font fiable o això et porta a un lloc que dius, aquí m'estan prenent el cul.
El so també pot dir alguna cosa sobre si és un deepfake?
Sí, perquè al final el que fan és de substituir la veu de l'altra persona original, per tant, estan fent un doblatge. Hem de fer com quan intentem esbrinar si una pel·lícula està doblada, a veure si està sincronitzat perfectament el que diu amb els moviments de la boca.
Els detalls, com ho mirem, això?
Cal tenir en compte els detalls. Verificar el contingut del vídeo també és útil deixar que reproduir-lo a la meitat de la velocitat, perquè així te n'adones més de si hi ha alguna incongruència a la imatge que et faci detectar aquest deepfake.
I l'interior de la boca,
sí,
també?
Sí, es veu que aquestes màquines encara no són capaces de reproduir, doncs, l'interior de la boca, les llengües, les dents, tot això. Quan obre la boca, allò es queda una mica difuminat i, per tant, es detecta que allò és un deepfake.
Va, anem a saber alguna cosa més de FaceApp, l'altra aplicació que ja va començar a néixer el 2007 i que ara torna a estar el 2017, diríem.
Clar,
i ara torna a estar de moda, no?
FaceApp no és una aplicació nova, és de l'any 2007.
Però 17,
perdona. I s'ha tornat a revifar gràcies a aquest nou filtre que permet doncs, afegir anys al teu selfie. Clar, el gran problema de FaceApp és que és russa.
El gran
problema que tenim amb la privacitat i FaceApp és que és d'origen rus i sembla ser que això ja...
No els posi de tots al mateix sac.
Bueno, és el que està fent la gent. Representa que si vens de Rússia ja ets menys fiable que si vens de la Xina o vens dels Estats Units.
Això no és això.
Amb temes de privacitat. Sí, és cert que els seus termes de privacitat són els mateixos de fa 2 anys, de l'any 2010, quan va aparèixer l'aplicació, i que són una mica ambigus. Però no són molt diferents dels de qualsevol aplicació que puguis tenir instal·lada al mòbil, qualsevol. I molt menys que si tens un mòbil Android i una compte de Google, o tens un iPhone i un compte d'Apple. A partir d'aquest moment en què tens un mòbil Android i un compte de Google, la teva vida està monitoritzada al segon. Per tant, sí que hi ha algunes coses a dir sobre la privacitat en aquesta aplicació concreta, però són exactament les mateixes que pots tenir en qualsevol altra aplicació. Dit això, segurament l'èxit de FaceApp és que han aconseguit resultats sorprenents i brillants, perquè realment aconsegueixen un nivell de detall en aquestes... És Photoshop, al final. No,
sí, sí.
No sé.
Una cosa, està molt bé les fotografies, però jo tinc una teoria que tenen moltes més fotos estrangeres que no pas de catalans. Perquè
okay,
jo trobo que tothom sembla guiri. Tothom sembla que sigui com per exemple, jo me l'he fet i semblo com una senyora britànica de velleta. O sigui, una altra, sembla gent que sigui de fora.
Perquè el que agafen és això, agafen centenars o milers de fotos d'altres persones i a través de la intel·ligència artificial doncs creen una imatge nova que s'adapti una mica a la teva fesomia amb més anys, diguéssim.
És una mica com el 10 Years Challenge, no? Que són, de fet, el que necessiten aquestes màquines és que hi hagin moltíssimes fotos perquè l'algoritme cada vegada sigui més precís, no?
Clar, l'altre tema de tot plegat, perquè això és un debat que potser un dia hem de fer més monogràficament, és el fet de que a la llarga, cosa que ja està passant a la Xina, per exemple, els pagaments amb reconeixement facial. En comptes de portar una tarja de crèdit a la butxaca, només hauràs d'acostar la cara en un aparell, una màquina, una càmera, diguéssim, et reconeixerà les teves faccions i donaràs per pagat allò. Clar, el fet de que comencin a existir aplicacions d'aquesta mena, doncs suposo que complicarà la vida a la gent que desenvolupa les aplicacions de reconeixement facial, però per altra banda recordem que això FaceApp el que fa és una foto, no et canvia la cara, la teva cara, diguéssim, no et fa la cirurgia estètica.
És un joc, és un joc.
Al moment és un joc. Per tant, podeu seguir jugant si voleu. I si esteu preocupats per la privacitat, doncs tanqueu-vos en una cova, no feu servir cap telèfon mòbil i ja està, no us comuniqueu amb ningú més, perquè si no...
Comuniqueu-vos amb el veí, anant a casa del veí, per exemple.
Però face to face.
Face to face.
No així,
gràcies,
de manera telemàtica.
Joan Arenyes.